Avui tenim amb nosaltres a David Bueno, doctor en Biologia i professor de Genètica de la Universitat de Barcelona, qui el proper dia 28 d'abril farà una ponència a Cugat Media sobre l'afectació de les drogues i les pantalles en l'adolescència. Concretament, David Bueno és director de la Càtedra de Neuroeducació i ha escrit sobre la temàtica de l'adolescència i el seu desenvolupament biològic i cerebral. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Cada vegada més es parla de l'abús de les pantalles entre infants i adolescents. De fet, avui han sortit les dades del projecte Home, on especifica que les pantalles guanyen cada cop més terreny a les drogues com a causa principal d'addicció entre joves i adolescents. De fet, les peticions d'ajut per addiccions a comportament han superat a les d'alcohol. I una altra dada també preocupant de la Fundació Gasol és que només 3 de cada 10 infants i adolescents de 8 a 16 anys fan almenys una hora d'activitat física al dia, l'objectiu mínim que marca l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, tot i que també podríem incloure molts adults en aquestes xifres, com creus que afecta aquesta addicció en el desenvolupament natural del cervell i quines conseqüències pot tenir?
Totes les addiccions afecten el desenvolupament del cervell. Les que són addiccions a substàncies tòxiques, com alcohol, tabac o altres drogues, són més conegudes perquè fa molt més temps que estan presents a la societat. En el cas de les pantalles és molt més recent. Clar, la primera generació de natius digitals, com se'ls acostuma a dir, tot just estan arribant a la joventut ara. De fet, i l'altre dia, en una conferència que vaig anar jo com a oient, el ponent deia que i a mi em va agradar molt el que va dir, que no n'hauríem de dir natius digitals, sinó orfes digitals, perquè els adults que els hem format no en tenim ni idea del món digital, perquè nosaltres no ho vam viure quan érem adolescents i quan érem joves, no? Llavors s'han trobat, i aquí ve part d'aquesta problemàtica d'addicció, s'han trobat en un món on els hem deixat davant de les pantalles sense un acompanyament adequat i específic per gestionar correctament tot el que és la tecnologia digital. I aquest és el problema. El problema no és de fer-la servir o no, és de com es gestiona aquest temps. La tecnologia digital és extremadament atractiva pel cervell perquè és molt interessant, crida molt l'atenció. Si una cosa no t'agrada, fent un simple moviment de dit minúscul, passes a una pantalla següent i pots passar d'un tema a un altre amb una velocitat espantosa, que no havia passat mai. Quan només teníem llibres, havies de deixar un llibre, treure l'altre llibre, això implicava temps, i no tenies tants llibres, tenies que 2 o 3 llibres per consultar qualsevol cosa, ara pots tenir centenars de pàgines web obertes i de jocs i d'altres recursos que hi ha per internet. Precisament el cervell dels adolescents i dels joves constantment està buscant novetats. I les tecnologies digitals estan oferint les novetats que vol i moltes més. I el problema, repeteixo, és de gestió. És una allau tan important de novetats, de situacions que són estimulants pel cervell, que si no es vigila, gairebé no es poden desenganxar, perquè després d'una ve l'altra, això treu hores de son, treu hores de fer esport físic, un aspecte importantíssim, i treu hores de socialització cara a cara. No és igual pel cervell la socialització a través de la tecnologia digital, a través de les xarxes socials, que cara a cara. Quan nosaltres socialitzem, tant els adolescents joves com també els adults i els infants, en el cas concret dels adolescents i dels joves, quan estàs físicament present amb l'altra persona, s'activa moltíssim una zona del cervell que s'anomena estriat, que és la que genera sensacions de recompensa, de benestar, i fa que et sentis a gust estar amb les altres persones. Els contactes a través de xarxes socials no activen l'estriat de la mateixa manera. És molt més plaent, molt més recompensant mitja hora de contacte personal que 2 o 3 hores de fer servir les xarxes socials. La qual cosa fa que, com que el cervell busca sentir-se a gust, en 2 o 3 hores no en té prou, 4, 5, i entrem en aquestes possibles addiccions. El que no sabem és com acabarà això conduint-se de cara al futur. Sabem que està alterant la configuració neuronal d'algunes zones del cervell, justament per aquests temes de recompensa, sobretot, però no sabem com acabarà quan siguin adults, però hem d'esperar que aquestes generacions es facin adultes.
I què n'opines del fet que molts nens i adolescents socialitzin amb el mòbil a la mà? Moltes vegades podem veure en el pati d'una escola o fins i tot al carrer nens d'entre 12-14 anys asseguts en un banc i en lloc d'estar parlant o jugant, fins i tot, estan amb el mòbil i de tant en tant comenten el que veuen al mòbil, però no estan tenint una socialització com a tal.
Mira, és una situació intermèdia entre les dues que plantejava abans com a extremes. L'ideal és socialitzar cara a cara, parlant, jugant, donant-se les pentes els uns als altres, és igual. És a dir, la socialització física, per entendre'ns, no? Aquesta, estan presents físicament, doncs tenen el cap en una altra banda. Clar, és millor això que no pas sols a casa, fent exactament el mateix. Però l'ideal tampoc no és aquest. ¿Vale? Per tant, seria una situació intermèdia. Aquí, els adults, tenim una certa responsabilitat. Quan els nostres fills i filles estan a casa, els adults estem presents de cos i de ment per les situacions diàries o també estem xatejant amb el mòbil? Perquè si també estem xatejant amb el mòbil, la sensació que els transmetem és igual qui estigui al teu costat. L'important és el que surt pel mòbil. I aquí els adults no hauríem de prendre moltíssima consciència. Quan estem a casa no vol dir que no puguem consultar el mòbil. Vol dir que quan els fills i filles estiguin presents, quan la nostra parella estigui present, hem d'estar de cos i de ment presents, i això vol dir sense utilitzar aquestes xarxes, que podem tenir el telèfon actiu per si en un moment donat ens cal fer alguna cosa. Però l'important d'això és que en algun moment donat ens calgui fer alguna cosa, no per sistema. A través d'aquest exemple, ajudaríem els adolescents i els joves a disminuir aquest risc d'addicció. Mai l'eliminarem del tot. Malauradament, les addiccions són molt atractives pel cervell. Per això es tornen amb addiccions. Però sí que disminuiríem aquesta incidència.
I en les últimes setmanes s'ha obert el debat sobre l'ús de la intel·ligència artificial, com el ChatGPT, a causa de que molts alumnes l'han utilitzat per evitar haver de fer deures per si mateixos. Com poden afectar aquestes eines en un futur proper i quines mesures caldria prendre?
Aquí hi ha dos aspectes. Un és fins a quin punt cal regular les utilitats d'aquesta intel·ligència artificial i l'altre és com la utilitzem després nosaltres. A l'aspecte de regulació jo no sabria massa bé què dir. No és el meu camp. Però d'alguna manera, com en tot, igual que hi ha límits de velocitat a les carreteres, doncs hi ha límits en tota la vida, doncs aquí, d'alguna manera, això s'ha de regular, però això haurien de fer-ho especialistes en la matèria. El que sí que podem fer nosaltres des del món de l'educació o de la neuroeducació és utilitzar el que tenim. Som perfectament conscients, des del primer moment que va sortir, que hi ha alumnes que fan servir la intel·ligència artificial, el ChatGPT en concret, per fer treballs, o fins i tot aquests exàmens que a vegades es fan en línia, a universitats a distància, formacions online, on no tens cap control sobre qui està consultant l'altra persona, doncs que aquest sistema pot contestar les preguntes per ells. Aquí hi ha, és un risc, però també és una oportunitat. El que hem de fer és actualitzar-nos els docents. Hi ha una proposta que ve de l'MIT, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que van sempre al capdavant en aquests temes, que és per què no utilitzar la intel·ligència artificial per fer treballs i exàmens, ja que la tenim. Però aleshores el que es demana als estudiants i el que es valora és que en una banda de la pàgina del seu treball posin què ha contestat la intel·ligència artificial i a l'altra ells ho millorin. I valorem la millora que siguin capaços de fer. Això implica que han de saber de què es tracta i han de ser capaços de fer-ho millor, buscar altres recursos, altres alternatives, altres exemples, o han de fer millor que la intel·ligència artificial. Si la tenim aquí i ha vingut per quedar-se, traiem-li profit i utilitzem aquestes millores com a mesura per valorar els aprenentatges.
Per tant, creus que el fet que els alumnes decideixin utilitzar aquestes eines és el fruit del fracàs del model escolar? És a dir, s'hauria de replantejar la manera d'aprendre i d'ensenyar? Perquè tant a les escoles com a universitats, per exemple, avui en dia encara es tendeix a memoritzar sense comprendre la matèria.
Són dues coses independents, però les dues són certes, eh? És a dir, hem de canviar el sistema, el model educatiu. La memòria és important, segueix sent important. Necessitem uns punts de referència, de coneixements, d'aprenentatges, d'habilitats, perquè és important, a partir d'aquesta memòria bàsica, és com ho utilitzem. És tota la part competencial, és utilitzar amb eficiència, en contextos desconeguts, nous, tot allò que nosaltres hem après, i l'educació ja està tendint cap aquí. Els nous currículums ja fan una aposta en aquesta direcció, possiblement encara una mica tímida, però tampoc no es pot revolucionar l'educació d'un dia per l'altre. Per tant, jo crec que estem avançant en la bona direcció. Les universitats també a vegades anem una mica més enrere, que el sistema educatiu d'educació obligatòria o de batxillerat, però això és una cosa que lògicament hem de continuar avançant, anem en la bona direcció, però hem de continuar avançant encara més. I una altra és l'ús d'aquestes eines. La mateixa natura humana és del màxim estalvi energètic possible. Si una màquina pot fer el que tu fas, doncs que ho faci la màquina i tu tens menys feina. I per tant, que s'utilitzi el ChatGPT per mi no és un indicatiu d'un fracàs d'un sistema educatiu, que no vol dir que no l'haguem de perfeccionar i millorar, segur que sí. L'únic que fa és refermar que si hi ha una eina que ens permet fer una cosa, doncs la utilitzem per estalviar-nos. I això és el que en educació hem d'aprofitar. Ja que ens estalviem temps, perquè això ens dona unes respostes, invertim aquest temps en millorar aquestes respostes, que vol dir encara anar més enllà, encara és més competencial.
I canviant de tema, però seguint en la mateixa línia, hi ha diversos estudis que demostren que la música i les arts enforteixen el desenvolupament cognitiu dels nens. Què opines del fet que cada vegada s'inverteixin menys recursos en aquestes matèries a les escoles?
Bueno, això és absolutament cert. Les destreses que generen les arts i la música són una autèntica gimnàstica cerebral que incrementa la plasticitat, vol dir la capacitat després de fer nous aprenentatges, i la flexibilitat, que és la capacitat de veure opcions diferents i, per tant, d'utilitzar-les. És la manera que tenim d'eixamplar la nostra visió de nosaltres mateixos i del món. Hi ha una tendència social a considerar que les altres matèries, que també són importants, les matemàtiques, la llengua, han de ser l'eix central de l'educació, especialment a primària. I llavors sí que són importants, però haurien de ser les branques que surten d'aquest tronc central sòlid, que és el que ve donat justament per totes les arts en general, i això inclou també la música, les plàstiques, el teatre, la capacitat d'argumentar, de discutir, tot això forma part d'aquest conjunt, que en general ja els clàssics grecs anomenaven les arts, no? A partir d'aquí, doncs, lògicament, cal introduir altres coses. Jo penso que no és que les escoles hi dediquin menys recursos, penso que els recursos hi són igual. El que passa és que socialment encara seguim pensant, com a col·lectiu, que les matemàtiques, saber fer operacions matemàtiques és el més important del món, que saber, i sí que són coses importants, però es consoliden molt millor si abans hi ha hagut tot aquest altre treball.
Doncs moltíssimes gràcies, David, per la teva col·laboració i ens veiem el proper dia 28 d'abril en la 7a jornada de la xarxa Perifèrics, que vetlla per la prevenció de les drogues i les pantalles. Fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Ens veiem aviat.
Adéu.